sobre la propagació i reflexió de la llum, mecànica que tracta sobre la construcció de mecanismes i màquines senzilles, etc. Com veiem, va ser un gran enginyer de l'antiga Grècia.
Són les 12 en punt del migdia, obrim segona hora del Més Calent a l'Aigüera, una segona hora que ens parlarà a portar, ens portarà a parlar, que m'he fet un lío amb les paraules, ens portarà a parlar de salut, en aquest cas amb la Pilar Grau, parlant de conductes infantils. També tindrem l'Optivan, aquesta classe de català que fem cada dimarts, i acabarem avui, com que és darrer dimarts de mes, amb el que és les històries de trens, amb en Paco Torres, tot això. I alguna coseta més és el que donarà de si aquesta segona hora de programa, que la comencem ara mateix fent un repàs a la informació local. I ho fem amb l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
Cap on va l'actualitat d'avui?
No parlarem d'incendi.
No?
Tot i que el veiem, o el vèiem aquesta nit, amb imatges que fan feredat o...
Pell de gallina.
Pell de gallina, tristor, com ens ho estem carregant, coi, el nostre país la pluja no sap ploure, quan plou, plou massa, i quan no fa maregassa, no, no així, però... Però és trist, perquè són moltes les hectàrees que s'han cremat i ho anem seguint a través dels butlletins de la xarxa. Del que sí que parlarem a l'informatiu local és de l'escala tot l'any.
Uh-huh.
Que seria, podria ser un lema, podria ser una
un
marca.
Un eslògan, i tant.
Un eslògan turístic. Però, de fet, és el que persegueix l'àrea de turisme amb el calendari d'activitats que ha programat i on s'assegura que hi hagi com a mínim una activitat lúdica, festiva, cultural, turística tots els caps de setmana de l'any.
Oh.
Això són més d'un centenar d'actes o d'activitats, molt del perfil d'allò que es diu o que es defineix com a actiu natura. Algunes són una sortida de cicloturisme, els altres pot ser una visita guiada, una ruta, etc, etc. Una programació que inclou tot això, des de rutes fins a ioga, passant per tallers, activitats nàutiques o espectacles infantils, que complementen d'alguna manera el calendari festiu anual, i que persegueixen aquesta desestacionalització reivindicada des de fa sempre. I per dir que l'escala és un producte turístic i és interessant i és de bon visitar tot l'any, estiu, hivern i festes de guardar. A banda d'activitat tot l'any, sí que hi ha ítems o hi ha puntes d'activitats molt multitudinàries. Una d'elles seria el Carnaval, que enguany no ho serà de multitudinari perquè amb prou feines serà. Amb prou feines serà el Carnaval.
Què tindrem?
Hi ha una activitat infantil que ja vam recordar. Avui on fixarem el focus és en el Carnaval infantil que promouen les escoles. Les escoles sí que han mantingut la seva activitat habitual. Diu que aquests nens es barregen, vulguis que no en grups bombolla o en grups d'edat o de la manera que sigui. Per tant, si tot l'any estan barrejats, per què no haurien de fer l'activitat de Carnaval? Més si es té en compte que el Carnaval públic no es fa o no es fa com estava previst un any normal sense Covid. Llavors, avui direm, les escoles de l'Escala comencen a preparar el Carnaval 2022. El programa d'activitats per la mainada promet un Carnaval divertit i festiu. El que fan al llarg de la setmana, és a dir, un dia es posen el pijama.
Sí,
ells
que no
sí.
M'hi deixes venir en pijama.
No voleu contribuir. No és veritat. Ara no em facis...
No, és veritat. Em vas dir que vingués en pijama.
No em facis dir el que no he dit. Vols venir en pijama? Caram, fes-ho. Ara no m'impliquis a mi.
Val.
No m'impliquis a mi.
Ho entenc.
Sóc una persona seriosa.
És ben veritat, això.
I, home, una mica de formalitat pel cap d'informatius. No fotem. Activitats carnavaleres a les escoles, que es complementaran amb la xocolatada popular que organitzen les AMPAs divendres a la tarda a Plaça Catalunya i es complementaran amb el Heavy per Xics de dissabte a la tarda a Plaça Catalunya.
Per tant, els petits tindran Carnaval.
Exacte. I anant més enllà, si ens haguéssim polit l'estiu, arribaríem al mes de setembre. El mes de setembre començarà el curs escolar, el primer dilluns de setembre, dia 5, que serà just l'endemà de la Festa Major. I els que organitzen la Festa Major, com ho veuen, això?
Ah, és una bona pregunta.
Ja fa anys que la Festa Major es fa coincidir amb el cap de setmana més proper al 2, dia de Santa Màxima, ja sigui el cap de setmana previ o posterior, el més proper. Aquest any, Santa Màxima és divendres.
D'acord. Dia 2, divendres.
Dia 2, i les activitats seran dia 1, 2, 3 i 4, diumenge. Amb el ben entès que l'endemà de festa, cap mainada, cap escola.
Bé, això, a veure què passa, perquè tenim el col·lectiu professorat ben indignat amb aquest tema.
Sí. Ara entre tu i jo, saps què els hi passarà al professorat?
Què?
Quan hi ha una causa justa i que es considera justa per qui la reivindica, endavant amb les aturades, endavant amb les vagues i amb allò que creieu oportú que s'hagi de fer. Jo seré pas jo qui digui que aquests vaguistes l'única cosa que volen és treballar menys i cobrar més.
No anem per aquí, el discurs.
Jo no ho he dit i ho negaré sempre. Però sí que es trobaran els qui s'acondin a aquesta vaga que guita 100 euros o tants euros o X euros menys per cada dia que facin vaga a la nòmina següent. Dius, això també és just o és injust, això? No, entraríem en terrenys molt, molt fangosos. El que sí que recollim a l'informatiu d'avui és les impressions o la reacció de l'àrea de cultura i la comissió de festes sobre l'avançament del curs escolar i com afectarà o no això a la Festa Major. Per endavant vagi, o per endavant sigui dit, que no hi pateixen pas en excés. Recull d'agenda d'activitats, previsió meteorològica en Sergi Corral i tertúlia política a la plaça per complementar l'hora més informativa d'aquesta casa.
Doncs t'esperem a la una, Abel. Moltíssimes gràcies.
Va, dos. Fins a la una.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Posem una setmana més a parlar de salut i de fer-ho amb la Pilar Grau, la nostra psicòloga especialista en infants. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia, Cristina.
I avui volem parlar de la conducta. I clar, la conducta és una paraula molt extensa, eh? Com comencem parlant de la conducta? Bàsicament, què és la conducta?
Sí, podem començar per aquí, Cristina, perquè com bé dius, és una cosa molt, molt extensa, la conducta. I de fet, és impossible no fer comportament. Fins i tot quan no estem fent res, estem fent alguna cosa. Uh-huh. Val? Per tant, podríem dir que la conducta és la conseqüència dels nostres pensaments i de la nostra emoció. I la conducta és la manera que tenim d'expressar aquests pensaments i aquestes emocions. I això ho fem sempre, sempre, sempre.
Per tant, ja és una premissa bàsica de que ja és una manera d'actuar nostra, al igual que els infants. I clar, potser com més adults tenim més capacitat d'anàlisi, potser com més petits costa més analitzar aquesta conducta o saber per què estem fent aquestes coses en concret.
Exacte, costa més, en els nens saber per què estem fent les coses en concret. Però bueno, com que els nens estan envoltats d'adults que els observen, podríem agafar la conducta amb un concepte que hem vist en altres lloc, segurament, que és com un iceberg. La conducta és allò que es veu, no?, que és visible, però és una part molt petita del que passa realment. I a sota de l'iceberg hi podem trobar tot allò que no veiem, no? El que veiem a lo de dalt és, per exemple, podem dir, no?, sobretot parlem de conducta amb nens quan ens referim a coses més negatives, no? Un nen que pica, un nen que diu mentides, que fa rabietes, que té males respostes. Allò és la conducta visible, allò que fa el nen que ens pot arribar a preocupar. Però després hi ha tota una altra part, a sota de l'iceberg, que no veiem. I això són les necessitats que té ocultes als nens, o que els pensaments que encara no poden identificar, o fins i tot emocions, i que aquí és on hem d'indagar una mica més.
Per tant, davant d'una conducta doncs, que veiem que no podríem, que potser no és la millor, no?, per al nostre fill o filla, aquí és anar a buscar l'arrel. Sempre anem una mica en el mateix punt.
Sí, evidentment, sempre hem de ser observadors i ser molt curosos, i com que les persones que envoltem els nens els coneixem força bé, sobretot la gent que viu amb ells, doncs hem d'estar alerta, no?, aquests canvis, què està passant. Sobretot podem mirar si hi ha algun fet que desencadena aquell canvi, si veiem un canvi en el nen, no? I pensar, ostres, com és que s'ha donat? Des de quin moment s'està donant això que abans potser no es donava? Què ha passat? Quin punt d'inflexió hi ha hagut? Perquè els nens i les nenes doncs expressen el que passa en el seu voltant d'aquesta manera moltes vegades.
Hi ha etapes, no? També, però, perquè ara tu deies el meu fill pega o mossega, i clar, i després parles amb la mare d'un altre i diu, no, si el meu també mossega. I clar, dius, potser no és preocupant si és una etapa concreta, perquè tots passen per aquestes etapes, no? Sobretot en aquestes edats potser més primerenques, diguéssim.
Exacte, exacte. Sempre hem de tenir en compte l'etapa evolutiva que tenen els nens. Hi ha uns tipus de comportaments que en unes edats es donen més i que formen part de l'evolució dels nens, i hi ha unes altres que en principi ja s'haurien d'haver assolit i que no s'haurien de donar tant, i que quan es donen és on hem de posar l'alarma, hem d'encendre el pirulo vermell i dir, ep, què està passant, i activar, observar i veure si està passant també en altres àrees, a casa, a l'escola, activitats extraescolars, quan anem amb els amics al parc, en quins moments està passant. Per tant, és l'activació aquí.
Per tant, aquesta alarma que dius, quan l'activem? Ara els pares, mares que ens estan escoltant i diuen, per exemple, doncs mira, el meu fill ara té un comportament estrany des de feia uns mesos, no? Quines referències els hi podríem donar? Doncs per dir, ei, doncs anem a consultar un psicòleg, una psicòloga, anem a veure, doncs, ja si aquí hi ha una real problemàtica que hem de tractar a temps.
Potser una de les primeres coses que podríem fer, si els pares a casa observen algun comportament, és mirar si a l'escola també passa allò. O què ha passat? Potser ha passat alguna cosa que no és a casa, sinó que és a l'escola i ens està afectant. Una bona manera de començar és parlar amb l'escola, perquè és allà on el nen, a part de casa, passa més temps. Si es dona, moltes vegades es dona que l'escola és la que parla amb les famílies i els explica que hi ha una sèrie de coses que no estan funcionant prou bé, o hi ha uns comportaments que criden l'atenció, o que estan passant una sèrie de coses que fins aquell moment no havien passat, o que fa un temps que duren, i a casa potser no s'observen. Doncs anem a mirar què està passant aquí. O sigui, serien els dos àmbits on el nen té més relació en aquests moments.
I possiblement a l'escola també, en aquests dos àmbits importants de la vida d'un infant, l'escola també és on es relaciona amb altres nens. A casa ets el rei de la casa, amb, no?, la teva habitació, el teu espai, les teves joguines, a l'escola per ti, has de respectar torns, has de fer certes coses que potser a casa no es fan tant.
Bueno, és evident, són dos espais diferents, no? Casa i l'escola tenen unes normes de vegades semblants i de vegades molt diferents, depèn del model familiar que hi hagi, depèn de la manera que es facin les coses. Per tant, sí, s'han de tenir en compte tots aquests aspectes, no? Bueno, si un és fill únic, tindrà els pares, faran una sèrie de coses amb el seu fill, que si hi ha una relació amb els germans se'n faran nosaltres, no? Evidentment, es compta que tothom té sempre molt bona intenció i de voler-ho fer molt bé, però després en l'àmbit escolar són molts, molts nens. I segurament es veuen coses que potser a casa no estan passant, i bueno, cal tenir-ho força en compte.
Doncs així, aquests dos àmbits que són importants, i també segurament és important fer lectura cap a dintre d'un mateix. Estic parlant de l'adult, no? Perquè a vegades els pares o els adults que envoltem un infant tenim expressions, ens hi relacionem d'una manera, amb frases d'aquelles que potser nosaltres no li donem importància, però hem de considerar que aquell nen en aquell moment és una esponja i tot això se li queda gravat. Sí. Som els adults que tenim més pèrdues de memòria, però els infants ho retenen tot.
Sí, que ho retenen tot. Bueno, de vegades, no, el que fem els adults és que ho posem tot en molt genèric i demanem en el nen o la nena, porta't bé, no? Imaginem-nos, no, que uns pares van acompanyar, uns tiets van acompanyar en el seu nebot, el seu fill, a casa d'un amiguet, i li diuen, porta't bé, porta't bé. I clar, però què vol dir, porta't bé?
Molt genèric.
Què vol dir, no? Potser seria bo que li expliquéssim què significa per nosaltres portar-te bé. Mira, doncs quan vingui la mare del teu amiguet i te pregunti, digue-li gràcies. Quan demanis les coses, fes servir el sisplau. Mira de fer cas al que t'estan dient. No? Poder explicitar una mica més què és el nostre concepte de portar-te bé, doncs serà força útil per als infants de poder saber què s'espera d'ells. I bueno, i evitar que després diguin és que t'has portat malament. Per què vol dir m'he portat malament? Mira, és que t'has portat malament perquè, mira, has saltat al sofà i nosaltres no volem que saltis al sofà. Has tirat una cosa en el teu germà i no havies de fer això, no? De fet, dir-li a un nen que es porta, no t'has portat bé, ells ho entenen fàcilment com que són dolents i extrapolen en què són dolents en tot, no? En canvi, si ens dirigim a ells amb conductes una mica més específiques, es queden amb aquella conducta, que no significa que tot vagi malament.
Per tant, el vocabulari té molta importància. I ara has fet aquí una al·lusió que m'ha agradat molt, allò. Una cosa és, t'has portat malament, un dia concret, un moment concret. Ah, ets dolent. Clar, això ja és una connotació molt negativa cap al nen. A vegades se'ns escapen aquestes coses.
Sí, sí que se'ns escapen el llenguatge col·loquial, tendim força a dir això.
El blanc o negre, no?, també, a vegades.
Sí, per això faig incís, en posar més paraules, més específiques, i no cal pas donar una explicació molt extensa, ni molt menys, perquè depèn de l'edat del nen, tampoc l'entendrà. Però sí que puguem dir coses més concretes. Perquè, si no, el nen acaba generalitzant, i els pares també de vegades acaben generalitzant. I hi ha petites coses que no acaben de funcionar com a ells els agradaria, o com ells creuen que estaria bé que passés, o més que res, com ells exigeixen cada ser, vale? Però acabem generalitzant, no? I el missatge que li arriba al nen és que no està fent les coses ben fetes. I això és, pot arribar a ser... podem arribar a arrastrar-ho durant un temps.
Parlaves d'exigències ara,
sí.
Per exemple, moltes vegades passa, no?, que els somnis d'un adult o les frustracions d'un adult es traspassen, no?, als fills, i és com que tot ho has de fer bé, sempre has de ser bo. Aquestes radicalitzacions també les hem d'evitar?
Bueno, els pares sovint solen tenir exigències de que els meus fills sempre s'han de portar bé. I és una cosa que és una exigència molt poc realista, en realitat, perquè sempre no ens podem portar bé.
I qui es comporta bé sempre? A veure, parlem-ne, no?
Evidentment, no? Hi haurà coses que farem bé i hi haurà coses que farem malament. Som éssers humans i som fal·libles. I els nens estan aprenent. No? I si ja partim d'aquesta exigència, el que crearem serà una frustració cap a ells, perquè mai hauran assolit el que nosaltres volem. Nosaltres també ens frustrarem perquè ens obligarem a que, o, bueno, els obligarem a ells, i per tant ens enfadarem nosaltres,
sí,
que no ha sortit bé, i ens sentirem molt frustrats. Per tant, és bo, no?, poder dir que, bueno, m'agradaria que els meus fills es portessin bé, o m'agradaria que anés millor, o que estiguéssim en harmonia, estiguéssim a gust. Però si no passa res, si passa que en algun moment determinat no funcionen les coses tan bé com m'agradaria, podem encarrilar-ho i encarar-ho més endavant. No passa res, podem sentir-nos tranquils.
Doncs són bons consells, m'ha agradat això de observem la seva conducta, anem a buscar l'arrel de l'iceberg i també fem-nos visió i mirem cap a dintre de nosaltres mateixos, dels propis adults, doncs, per veure què podem fer o com podem contribuir a que aquella conducta canviï. Si és una conducta reiterada que veiem, doncs, que ja es va prolongant, de que és una conducta que li està fent mal a ell, que l'està fent mal a l'entorn, aquí és un punt important segurament potser d'anar a visitar, per exemple, un psicòleg.
Sí, de fet, quan observem coses que fa molt de temps ja que duren, o si ha passat un fet determinat i veiem que les reaccions li creen molt de malestar, que ja es dona no només en l'àmbit de casa, sinó també ja afecten en l'àmbit més escolar, en l'àmbit més del dia a dia, les relacions... Seria bo que consultéssim a professionals.
Clar, i a la vida ens passen moltes coses, i clar, per exemple, a vegades la pèrdua, per exemple, d'un avi, d'algú molt proper, a vegades ni com a adults sabem com gestionar-ho, perquè el dol, per exemple, és algo que cadascú porta com bonament pot, podríem dir. En aquests moments importants de la vida, un acompanyament potser també és necessari.
I tant. En tots els moments vitals clau, esdeveniments vitals clau, és important un acompanyament si detectem que no l'estem gestionant o portant de la millor manera possible, doncs està afectant més del compte. I de vegades les conductes també ens indiquen que hi ha alguna més al fons, alguna dificultat més, bueno,
més profunda,
ocult,
no?
Sí, o fins i tot una dificultat d'aprenentatge de vegades, o una tensió, un dèficit d'atenció, altres aspectes que ell ho expressa d'aquesta manera.
Frustracions que hem d'anar a trobar, doncs, aquestes arrels. Molts casos en consulta arran de la conducta infantil?
Sí, sí, solen ser una de les coses que preocupa més a les famílies, i als mestres també, quan un nen està en una aula per relacionar-se amb els altres, crida o se li escapa la mama força sovint, i això sol ser un motiu important de consulta, a les consultes.
I s'ha de veure, doncs, l'arrel, no? Que possiblement, doncs, aquest nen s'està avorrint a classe i possiblement, doncs, mira, el fas avançar de curs o el fas alguna cosa, no? I dius, tot millora. Per tant, el que volem és que els nostres nens i nenes estiguin bé i, per tant, doncs, aquesta secció que ens fa mensualment la Pilar Grau, doncs, serveix per això, per anar donant aquests petits consells, doncs, que facin que la vida dels infants i també de les famílies en general vagi molt millor. Doncs, avui hem parlat de la conducta infantil. No sé si falta fer algun apunt. Hem fet un bon repàs, Pilar.
Hem fet un repàs, i tant, Cristina.
Doncs ens veiem d'aquí un mes per seguir indagant en el món infantil des de les vessants, doncs, psicològiques i també, doncs, emocionals i conductuals que tenen. Moltíssimes gràcies.
A tu, Cristina. Fins aviat.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
La paraula soc porta accent i son. És correcte dir nova veu? Quan s'utilitza posar i quan ficar? Com es diu pedrer en català? Parlem del català correcte, a l'Optivan.
Doncs vinga, va, anem a parlar d'aquest català correcte amb l'Ivan García. Bon dia, Ivan.
Hola, molt bon dia.
Doncs a punt ja per la nostra classe del català. Tenim aquí bolígraf i paper per aprendre punts. Què descobrirem avui?
Doncs mira, avui es porto 4 punts. Donar i fer, aquesta diferència, expressions també, establiments comercials i noms de llocs del món.
Ah, que aquestes sí, aquestes, entre que a vegades les barregem entre català, castellà o l'idioma propi d'allà, tenim moltes maneres de dir-ho. Comencem per aquest donar i fer.
Sí, perquè moltes vegades, no, avui donen una pel·lícula, no? Avui donen, no, avui la fan, no? Que sempre tendim a usar el verb donar i no el fer, no? També ens passa, anem a donar un tomb. No? Uh-huh. O anem a donar una volta, no? No, anem a fer la volta.
Perquè no estem donant res. Donar és aquesta acció, diguéssim, de passar un objecte a una altra
Exacte.
Persona, no?
Sí, sí. I també passa el mateix amb parlar en públic em dona vergonya. Amb aquest, em dona vergonya?
No, em fa vergonya.
Em fa vergonya, em fa fàstic, no? Seria més bé això.
La de la pel·lícula, per exemple, això, que deies, avui dona una pel·lícula molt bona, sí que és cert que aquest s'utilitza bastant, eh?
Doncs no, a partir d'avui és... Avui fan una pel·lícula molt bona a la televisió, a Netflix, o on vulguis, no? Però el verb aquest és el fan, el fer. També passa amb... Li dona la impressió que suspendrà. Li fa la impressió, amb dues esses, impressió que suspendrà. No ho sé, després a veure què passarà.
Sí, això mai se sap, eh? Fins que no passen les notes. Però bé, doncs aquesta diferència entre donar i fer, que bàsicament és que l'utilitzem molt, aquest verb donar, en el lloc on hauríem de dir fer, no? Seria aquesta la conclusió.
Exacte. Si més no, aquestes coses és que s'han d'anar interioritzant, no? Perquè si sempre has utilitzat el donar, sempre hi haurà algú, el professor de català, que et digui no, millor utilitza el fer, que és més normatiu, perquè d'entendre'ns ens entendrem tots.
I tant.
Però al final...
Aquí anem a buscar les pessigolles una mica,
exacte,
però
fem la secció, per anar a buscar les pessigolles.
Per polir, però és per polir. No ens posem amb ningú, perquè nosaltres l'idioma informal de carrer ens encanta.
Exacte,
també,
vull dir
que quedi clar.
No hem de renunciar en aquest...
I quines expressions descobrim avui?
Doncs mira, avui us he portat a mesura que... Tot seguit, ara com ara, de cop i volta, i adonar-se. Per exemple, anem a pams, a mesura que i no a mida que. A mida que fem això, aconseguirem aquests resultats. No, és a mesura que anem aprovant, doncs ens aproparem al final del curs.
Uh-huh.
No? Seria més una mica això. Després, quan comença una cosa quan acaba una cosa i en comença una altra, moltes vegades diem acte seguit.
Sí.
No? És lo comú, no? És una cosa molt de teatre, no? Que vinga, un altre acte, vinga, va, acte seguit. Doncs no, és tot seguit. Tot seguit, això. Tot seguit, l'altre, no? És deixar d'utilitzar aquest acte seguit perquè ve del castellà actor seguido.
Val, és un barbarisme d'aquests que hem adoptat i traduït, no?
Que l'hem catalanitzat, però en registre formal, doncs, ja tot seguit, no? Passa el mateix amb avui per avui. Avui per avui estic bé, veurem què passa demà. Doncs seria ara com ara. Ara com ara, en aquest moment, m'estic trobant bé, però vés a saber què passarà d'aquí un mes, d'aquí tres, no?
Clar, ho traduïm també de l'hoy por hoy.
Exacte. I el mateix passa amb el repente, no? El de sobte seria més ben dit, de cop i volta, no? Ara seria el de repent.
De repent, no, aquest no existeix.
Exacte.
Aquest no existeix.
Però aquest crec que no l'utilitzem massa. Si més no, potser no l'escolto massa pel carrer o en el meu cercle d'amistats o així. El de repent...
Sona raro.
Exacte. Però... Grinyola, aquesta paraula.
Grinyola, aquesta paraula m'agrada, mira. Però sí, sí que és cert allò de dir, ai, estava allà tan tranquil·la i de repent em va fer un espant.
Clar.
Un espant, no un susto.
Exacte.
També, posem-li el granet de sorra. Quin altre?
Després, adonar-se. Adonar-se i no donar-se compte.
Aquesta sí que la utilitzem moltíssim.
Em dono compte que aquesta persona doncs no porta mascareta.
Uh-huh.
Doncs ens passa això.
M'adono,
clar.
Seria, no?
Sí, sí, sí.
Adonar-se i no donar-se compte. Aquesta sí que la tenim molt més integrada i que a vegades sovint, a mi, almenys a mi em passa, que sé que una no és correcta, però no sé quina.
Exacte, però és molt fàcil, perquè ara estem aquí explicant això, però al cap de 7 dies diràs, ostres, era aquesta o aquesta la que vam dir?
Doncs fem-ho fàcil, la que és traduïda del castellà, que és darse cuenta, és la que no està ben dita. Per tant, en català és adonar-se.
Adonar-se.
Doncs aquestes expressions que fan que parlem una mica millor el català, ja has dit que parlaríem d'establiments comercials?
Sí, perquè a vegades quan anem a una botiga no sabem ben bé si estem parlant d'una bisuteria, d'una colxoneria, d'una papeleria, no, que hi ha paraules en català que no usem doncs, habitualment, però que tenen una paraula, que sí que hi ha moltes coses sense paraules que encara doncs, hem de posar la paraula, que encara no s'ha inventat, però sí que és cert que, ja que les tenim, doncs almenys utilitzem-les, no?
Clar que sí.
Per exemple, forn o fleca i no panaderia. Això ho tenim clar.
Mm.
Després...
Jo crec que el forn de pa està bastant popularitzat.
Exacte, aquesta està bastant popularitzada. Després, la bugaderia. Aquesta l'escolto poc. L'escolto poc perquè és com... Anem a rentar la roba, no? Que seria la lavanderia típica, no?
Sí.
Però bugaderia... l'he escoltat molt poques vegades.
És que la qüestió és quanta gent porta la roba a la bugaderia. Potser per això no l'utilitzem
gaire.
Sí, però
ara s'han fet molt famoses les rentadores als costats dels supermercats.
I tant, mateix a la zona del Carrefour
sí.
N'hi ha un,
sí,
no?
Sí.
I que està molt bé per quan has d'anar a netejar un nòrdic o aquelles coses que la rentadora convencional de casa no hi queben. O quan se t'espatlla la rentadora, que aquestes coses passen i van i pots passar una setmana molt difícil, sense
rentadora.
Exacte.
Com seguim així, com anem evolucionant així, al final el dinar... l'haurem de fer fora, desapareixerà a les cuines de casa.
Ah, home, que car que ens sortiria això, Ivan.
Bueno, diuen que hi haurà impressores 3D, que imprimiran menjar per quan hi siguem molta gent, no? El món, no ho sabem.
De moment tenim cuina.
Tenim la bugaderia i no la banderia.
Molt bé, què més?
Després, bisuteria. Bisuteria està mal dit en català. És bijuteria.
Amb jota.
Amb bijuteria. Aquesta jo tampoc l'utilitzava, però jo tampoc hi vaig, aquí.
No.
Llavors, per tant, per això no sé com es diu. Llavors, per anar a comprar un matalàs, matalasseria. Imagina't quina paraula, eh?
Matalasseria.
Però, clar, quan necessitem un matalàs és matalasseria. Clar, colxoneria... És que tampoc en castellà ho veig
aquesta
massa,
és complicada, eh?
Però,
bàsicament anem a comprar un matalàs.
Exacte,
no?
Ho fem més fàcil. Després, la típica, no?, papereria, no?, per anar... Doncs, mira, que estem a l'inici de l'escola i hem d'anar a la papereria per comprar llibretes, bolígrafs, llapisos... Doncs, aquesta està bé. Llavors, parament de la llar.
Què és això?
La paraula incorrecta és El menaje. Doncs aquí, pots les coses de la llar, no? Que ara me fa falta, doncs, no sé si en aquí entraria el tema d'una tauleta petita, no sé...
Un llum...
No? Seria una mica això, no? Llavors, aquesta també la sabem. Perruqueria. No, jo no vaig a la pelo, vaig a... Bueno, clar... Si tu dius, vaig a la perro, no.
No, el diminutiu no s'utilitza en català. Exacte. Però sí que és cert que s'utilitza molt, que potser més que dir peluqueria, bé, sí, aquesta es fa servir molt. Sobretot és aquest diminutiu que dius tu, la pelo.
Clar, però
la
és que pelo, ho estàs dient en castellà.
Molt, clar, està molt arraigat, això.
Estàs utilitzant el diminutiu en castellà i no en català, perquè t'imagines, Cristina, vaig a la perro.
I què vas a fer, no?
És perillosa aquesta paraula, perquè dius, què és això?
Doncs en català és amb doble R, perruqueria, clar que sí. Tot i que aquí, per exemple, tenim la pelo Olga, en tenim algunes que han utilitzat aquest
diminutiu. Bueno, potser a partir d'ara canviaran els cartells, vés a saber.
No crec que fiquin la perro, però... I hem dit que acabaríem parlant de noms de llocs del món.
Doncs sí, perquè ara que ja podem viatjar, no? Feia sí? molts anys que no podíem pel tema de la pandèmia, doncs anem a utilitzar bé doncs, aquests noms de llocs del món, no? Per exemple... Passava molt a l'institut, no? Tenim classe d'inglès, no? Tenim classe d'inglès, no d'anglès, no? Doncs si vols aprendre bé l'idioma, doncs has d'anar a Anglaterra, no a Inglaterra.
Aquesta s'utilitza bastant.
Llavors, aquesta també s'utilitza malament. Alemanya, no, Alemanya.
Amb la N i griega, eh?
Exacte.
Alemanya sí que jo ho he sentit moltíssimes vegades, eh? I de
moltes, aquesta
de gent
sí que
pròxima,
moltes.
De gent jove, també.
Llavors, Nova York, és la paraula ben dita, Nova York, no Nueva York, que aquí...
I si voleu ser cools, podeu dir New York, no?
Clar, anem a... sí.
Nova York, ben dit en català.
Llavors, Ucraïna... Molt sí, famós ara.
Aquesta l'he tingut jo aquest matí.
Ucraïna.
Que ho sàpigues, perquè he llegit primer bé Ucraïna i quan ho he acabat de dir he dit Ucrània.
No, doncs no.
I he seguit llegint, però he tingut aquest lapsus per un moment.
Malauradament, no?, que està sortint sí. molt Ucraïna en els mitjans de comunicació juntament amb Rússia, no?, amb accent a la U i doble S. Llavors, Moscou i no Moscú.
Aquesta sí que es queda Moscou, però exacte. Aquesta s'utilitza molt més Moscou que... Moscou. Moscou, eh?
Moscou.
És el correcte.
És que és la pronunciació, a vegades, Nova York, no Nueva York, no, és la pronunciació. Inglaterra, no, Anglaterra. No és com...
Jo crec que aquí les pel·lícules han fet molt de mal, que segurament la solem mirar en castellà, no? I, òbviament, aquests noms doncs, sonen així i se'ns queden aquesta manera de dir
als països. Imagina't si hem de traduir l'escala.
La escalera. L'escala.
Clar, és que...
Això segur que en alguna traducció així ràpida amb Google Chrome ha passat.
El bons, los buenos.
Aquesta clar. No l'havia pensat.
No, que vull dir que clar, si ens posem així, per això sempre s'ha de dir el nom del... Ara no quedaria bé, perquè clar, si estem dient doncs que New York, no? Ells sí que diuen New York, però clar. Nosaltres diríem Nova York. Però clar, si diem New York... Ja no estem traduint aquesta paraula, sinó que ho diem com ells, no? Per tant, l'escala, doncs, serà l'escala aquí i a Madrid, no? I on te vulguis, i a Barcelona.
Però dit així, hauríem de dir New York.
Exacte. Però com que estem en una secció de català, ho hem de catalanitzar.
Doncs la nostra secció de català setmanal, que avui hem passat a descobrint aquestes diferències entre donar i fer, aquestes expressions, parlant també d'aquests establiments comercials que tenen un nom típic en català que a vegades no utilitzem, i aquests noms dels llocs del món, que és el que hem repassat avui. Ivan, com sempre, moltíssimes gràcies.
Vinga, doncs, a veure què es porto la setmana que ve.
Seguirem aprenent. Moltes
Vinga,
gràcies.
Doncs, adéu.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I ara que passen 3 minutets de 1:45 del migdia, és moment d'una bona rondalla. I mireu, ni més ni menys, avui escoltem els 3 pets del ruc.
Festa, festa.
Contes i mentides.
Amb la col·laboració de VilaWeb.
Amb Albert Estengre.
Sí, ja ho sé. Demà l'hem de portar a beneir. Ja ho sé, però me l'emporto. I aquell home, barallant-se amb la seva esposa, que era la que en definitiva havia tingut la feina, es va endur l'asa, es va endur el ruc. L'endemà l'havien de portar a beneir, perquè era la beneïda, els tres toms, que en diuen alguns llocs, i ell se'l va endur. I és que ell era llenyataire, i se'l va endur perquè tenia en el cap ficat un arbre que hi havia al mig del bosc, un arbre gros, que no volia tallar, que només en volia tallar una branca gruixuda, ella sola, com un arbre, i va pujar dalt de la branca. L'asa el tenia lligat a baix. L'asa en allà remugant, perquè aquell el maltractava. Bé, la qüestió és que ell estava allà dalt de la branca, anar tallant amb la destral, doncs la branca arran de l'arbre, i ell al damunt de la branca. Va sentir que algú passava per allà sota i el cridava. Què voleu? I el de sota li va dir: mireu que sou al damunt de la branca i l'esteu tallant. Quan l'acabeu de tallar, caureu i quedareu del tot cruixit, eh? Què m'heu de dir a mi? Aneu al botavant, que jo sóc el llenyataire. I aquell se'n va anar. Efectivament, quan la branca va caure, ell va quedar tot cruixit. Ell va ficar el tascó i va donar pom, cop en el tascó, que era el darrer tall que li feia a la branca, i la branca caure a terra va fer, i ell també va quedar cruixit, les costelles, tot plegat, i quan es va recuperar es va recordar, diu: coi, aquell home que ha passat tenia molta raó, veu el futur. Li va anar al darrere: bon home, vos que veieu el futur, digueu-me, oh, què us ha passat? Li va dir aquell bon home. Que ha passat allò que vos heu dit? De manera que vos que veieu el futur, digueu-me, quan és que he de morir jo? Aquell home va quedar una mica fumant, diu: ai, quan morireu vos, què sé jo quan morireu vos? Mireu, vigileu bé. No ho sé del cert, però vigileu bé, perquè quan aquesta tassa que teniu, quan aquest ruc que teniu faci el tercer pet, estareu frec a frec, fumudíssim. Molt bé, gràcies. Es va quedar amb això, amb aquesta idea. Quan l'asa faci el tercer pet, jo quedaré fumut. Es va mirar malament aquell asa, i en aquell asa se'l va endur carregat amb la llenya, i l'asa no li agradava gaire anar tan carregat. L'asa, a mig camí, va fer un pet. Se'l va mirar malament. Al cap d'unes quantes passes, l'asa en va fer un altre de pet. Se'l va tornar a quedar mirant molt malament, i en previsió de que no fes el tercer pet. Vet aquí que ell, el llenyataire, va agafar el tascó i cataclac, me li van tatxonar a dintre, en el cul. Li va tapar el cul. Aquella bèstia no va poder més. No va poder més, i en aquella bèstia se li va escapar el tercer pet. I aquell tascó va sortir a pressió. I la pressió que duia el d'aquell tascó, amb tan mala sort va anar, que pam, li va donar un cop en el cap, en el llenyataire. I el llenyataire va quedar estabornit, no sé si del cop del tascó o de la pudor que en va sortir. La qüestió és que en allà semblava, en el mig del camí, que s'hagués ben mort. Al cap de poca estona, quan encara no s'havia revifat, varen venir pel camí dos més que en veure'l el varen auxiliar. Què teniu? No hi havia manera de revifar-lo. És mort, és ben mort, i ara què en fem? El varen carregar en l'asa i el varen endur cap al poble. Varen arribar a una cruïlla de camins. No sabien si agafar aquest camí o aquest altre. Sí, que aquí arribarem abans. No, que arribarem abans per l'altre. No, per aquí... Estaven dubtant i barallant-se per saber quin camí agafar, quan aquell pobre que estava mig mort al damunt de l'asa es va xirivir i, en sentir la discussió, va dir: tireu per aquell camineta, que és més curt. I els altres dos, sentint en aquell que es pensaven que era mort, sentint-lo parlar, es varen espantar. Varen espantar l'asa, l'asa es va remoure i aquell pobre lassero va caure i va continuar rodolant avall de la muntanya, i finalment allà, amb una roca que hi havia al capdavall, al costat del riu, va acabar els seus dies amb un bon cop. L'endemà, en aquell asa, el varen beneir perquè era Sant Antoni. I en aquell home, també el varen beneir perquè ja no hi havia res a fer.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. A
Doncs vinga, amb aquest xa-xa-xa del tren anem a parlar d'històries de trens amb en Paco Torres. Bon dia, Paco.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Cristina, amb molta alegria més que mai.
Clar que sí, amb molta alegria, avui amb aquest solet, però bé, també amb aquesta tristesa d'incendi, també.
Sí. Sí, sí, no sé, als 12 de la nit un foc, em penso que va ser prou.
Fa pudor, això, eh? Fa una mica sí. de pudor, Paco. Doncs bé, va, nosaltres anem a parlar de trens.
Vinga, estem a la València Capital, a l'estació de Jesús. Posem el tren i sortim de viatge i al cap de l'estació que ens doni permís per sortir amb la màquina de vapor.
Doncs vinga, va, arrenquem, comencem viatge. Estem en marxa.
Ja estem de viatge. Bueno, com vam dir en el capítol anterior, la Generalitat Valenciana es va fer càrrec de les línies del Pont de Fusta fins al Grau, Betre, Rafael Bunyol i Guire. Mentrestant, es van modernitzar comprant material de segona mà i material que es va pintar de color blau. A l'entrada del ferrocarril de la Generalitat Valenciana, la FGV, es va anar modernitzant el material i instal·lacions, vies i catenària. Això després, quan la FEBE es va fer responsable de les línies aquestes, o sigui, l'Estat es va fer responsable, va modernitzar una mica.
Val.
I la Generalitat Valenciana va acabar de fer-ho com ho tenen ara. Hem sortit de l'estació de Jesús, de la línia que arriba fins a Vilanova de Castelló, això a la part sud de València. Fins ara havíem parlat de les línies de la part nord, ara anem per la part sud. Explicarem la seva història. Va haver-hi molts projectes, el definitiu va ser la concessió del Grau, Port de València a Vilanova de Castelló, la línia de via mètrica, d'ample mètric, amb 65 quilòmetres, 59 quilòmetres en línia principal i 6 quilòmetres al tram de València al Grau. El Grau és el port de València.
Sí.
Obert al servei l'any 1912, situat al domicili social de l'estació de Jesús a València. Aquell temps, l'estació de Jesús, ara actualment és una estació subterrània com el metro, però abans estava sobre el terreny de la capital.
Sí, sí. Eren superfície, diguéssim,
no? Hi ha vegades que les paraules no me surten, menys mal que m'ajudes una mica. Amb una llargada de 5 quilòmetres, 580 metres, aquesta línia va estar en servei fins al 14 d'octubre de 1957, que, degut a unes greus inundacions i desperfectes, la companyia de tramvies i ferrocarrils de València va sol·licitar l'aixecament i abandó de l'expectació d'aquest tram. O sigui, va haver unes greus inundacions del 57. El Túria passava pel mig de la capital. Mm. Ara no, ara passa a estar desviat. I van unes destrosses, hi van morir gent, bueno, una cosa grossa.
Seguim amb el viatge, vinga. Vinga. Aquest sempre em fa pensar que se'ns ha espatllat la ràdio, no, eh? És el nostre tren, aquest.
El nostre tren que va tot a pastilla.
On anem, doncs?
Ara les seccions van entrar en servei, van ser els següents trams. De València a Jesús, a Torrent, de 8 quilòmetres 388 metres, es va inaugurar el dia 11 de novembre de 1893. De Torrent a Picassent, 8.372 metres, del dia 27 de gener del 1894. I de Picassent a Carlet, a Cúlia de Carlet, tota aquesta zona és molt agrícola.
Val.
Moltes taronges i molt d'agricultura.
Home, València és país de taronges,
sí,
i tant.
Taronges, llimones i fàbriques de suc i l'almacén. Les valencianes diuen, me'n vaig a treballar a l'almacén. El Macén és el part on emboliquen les taronges, les encaixen...
Allà al magatzem, i sí, tant, clar.
El Macén. De Picassent a Carlet, de 17 quilòmetres, 209 metres, es va inaugurar el dia 9 de febrer de 1895. I de Carlet a Alberic, de 13 km 688 metres el dia 11 de novembre de 1895.
Van anar fent via, eh? Sí. Van anar així, bastant progressiu.
I el tram entre Alberic i Vilanova de Castelló va trigar uns anys en posar-se en servei, de 4 km 871 metres, que es va inaugurar l'11 de juliol de 1915, 20 anys més tard.
O sigui, van fer tot el tram en qüestió de 2 anys i després van fer aquest allargament uns quants anys després.
Al principi l'atracció era de màquines de vapor, vagons de passatgers i de mercaderies. El 1924 les seccions van ser adquirides per la Companyia de Tramvies i Ferrocarrils de València. Abans era la companyia de tramvies, però ja una companyia més gran se la va quedar. Posem el tren en marxa amb els sorolls de les rodes.
Vinga. I avancem no només en distància, sinó també en el temps. Què passava uns quants anys més tard?
A partir de 1930 es va incorporar automotors dièsels que van funcionar fins a l'electrificació de la línia de València a Torrent, en què es va inaugurar el dia 5 de desembre de 1947. A partir d'aquí, fins a l'electrificació d'aquests automotors van funcionar i el tram en Torrent i Vilanova de Castelló es va inaugurar l'electrificació de la línia 1956. Unitats elèctriques es van incorporar. La Companyia de Tramvies i Ferrocarrils de València va deixar la gestió de la xarxa de tramvies i trens en mans a partir de l'1 de juliol de 1964. Es va fer cara a l'Estat i un any més tard FEBE, Ferrocarrils de Via Estreta Espanyoles. La nova companyia creada per l'Estat. FEBE va fer obres de l'OBVIA fins a Torrent, incorporant altres unitats elèctriques. En l'any 1980 la línia va ser administrada per la Generalitat Valenciana.
Aquest sona diferent, Paco.
Això és una màquina elèctrica.
Ah, ja deia jo que això no era de vapor.
Bueno, ja estem... Ara ja funcionava el tren i anàvem màquines elèctriques, en automotors elèctrics, més moderns i més ràpids. Degut a les destruccions del pantà de Tous, no sé si van sentir les notícies en aquell temps, ara tu eres molt petita.
Home, si estem parlant del 1982, jo no era ni nascuda, Paco.
Doncs el 1982, un pantà de Tous es va trencar i va baixar tota l'aigua del pantà fins al mar, passant per la ribera del Xúquer, del riu Xúquer, i que va destrossar ponts i vies d'aquesta línia fins a Vilanova de Castelló. Va obligar a interrompre durant un any la circulació de trens entre Alberic fins a Vilanova de Castelló. FEBE va iniciar les obres i després la Generalitat Valenciana, Ferrocarrils de la Generalitat de València, va continuar per evitar les crescudes del riu Xúquer, i a Vilanova de Castelló l'estació es va instal·lar en un altre lloc. Sí, va instal·lar les noves línies amb un nivell una mica més elevat.
Ho van traslladar, diguéssim, per precaució.
Sí, precaució de les futures riades que podia haver-hi en aquell indret. El Cire, tot això, el Cire, Carcaixent, tot això, van patir la pantanà, que diuen.
Sí, normal, sí, tant.
La pantanà. Quan la línia va quedar en mans de la Generalitat Valenciana, va ser incorporada el 9 d'octubre de 1988 a la línia 1 del futur metro de València, a inaugurar-se el túnel de l'Empalme de Jesús fins a Sant Isidre, d'enllaç entre les línies de rodalies del nord de València amb el del sud. Quan va entrar la Generalitat Valenciana, o sigui, la companyia de Ferrocarrils de la Generalitat de València, doncs van fer que totes les línies que estaven, una estació aquí, una estació allà, van dir, bueno, fem-ho tot junt, i per sota terra, tipus metro, molt tren ja de Vilanova de Castelló ja podia anar fins a Bétera, la part nord de València, sense baixar del tren. I amb això va guanyar molt.
Acabem de passar un pas de nivell.
Sí. A partir d'ara explicaré la cronologia de les obres que es varen fer a València per la posada en marxa de les línies del tren.
Molt bé.
30 de gener de 1991. Tancada dels ramals d'entre Empalme amb el pont de fusta, o sigui, i pont de fusta amb el Grau, per posar en marxa un tramvia més modern.
Uh-huh.
4 de maig de 1995, última circulació del tren valencià entre Pont de Fusta i Rafael Bunyol.
Aquesta línia va morir ja.
Sí, però al renovar-se, sí, va morir. Sí, l'estació aquesta de Pont de Fusta es va tancar,
sí,
però per sota terra, sota subterràniament,
sí,
funcionava. Com ara fins, funciona.
Encara segueix funcionant.
Sí, sí, no, vagons moderns. Bueno, van deixar una cosa fantàstica. La peca és que l'amplada de via és d'un metre. Si fos d'amplada internacional, com tenim
podríem
aquí...
Podríem passar altres trens.
Altres trens i més amples de vagons i tot. Però, bueno, és igual.
És el que hi ha.
El que hi ha. El 5 de maig, jubilació de l'estació de Pont de Fusta després de 107 anys de funcionament. Actualment a València funcionen 5 línies de metro. A l'estació de Jesús, malauradament, se recorda per tot Espanya d'un accident que va haver-hi, molt greu, de la línia aquesta de Vilanova de Castelló a Jesús.
Què va passar?
El dia 3 de juliol del 2006... a la una, passant 3 minuts de la una del migdia, a prop de l'estació de Jesús, el tren transportava unes 150 persones. Venia de Torrent, de la línia de Vilanova de Castelló. Causa de l'accident. El tren anava amb una velocitat de 80 km per hora, amb un tram que tenia que anar a 40 km per hora.
Ostres, anava el doble, eh?
Sí, amb una curva. Degut a això, de l'excessiva velocitat, el tren es va descarrilar. Què va passar? 43 persones van morir.
Uf!
21 d'aquestes persones eren de Torrent.
Quina desgràcia pel
poble. Sí, sí, i 47 ferits. La notícia va impactar tant a València com a tota Espanya, i encara se'n parla, eh? Perquè encara molta gent que va morir encara han d'indemnitzar-los i, bueno, hi ha un cacau ja. Un cacau que no...
Aquelles coses que ens posen la pell de gallina.
Doncs això és el que he explicat durant unes quantes setmanes de la història de dels trens de València, de la comunitat valenciana i murciana.
Doncs acabem el viatge.
Acabem el viatge i ja explicaré el que farem a partir d'aquí un mes.
Doncs ja hem arribat a estació. Paco, què farem? Doncs
pues mira, explicarem... Anirem a la comunitat d'Aragó.
Molt bé.
Perquè allà també hi ha unes línies molt importants, una història, i val la pena explicar-los de Saragossa fins a Canfranc, de Saragossa cap a Madrid, cap a Pamplona, cap a... O sigui, és un lloc d'encurament de vies entre Catalunya i el centre d'Espanya.
Doncs ja tenim...
I al nord d'Espanya, ja tenim tema per explicar.
Ja tenim nova destinació, que és cap a Aragó. Deixarem la comunitat valenciana i murciana i anirem cap a Aragó a finals de març, en aquest cas.
A finals
cas,
de març.
Paco Torres, moltíssimes gràcies.
Pues,
i ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies, i mira, m'agrada estar aquí amb tu.
I
demà
sí.
Tornarem a ser-hi.
Perfecte, t'espero demà, doncs.
Farem el sorteig.
I en Paco ens ha portat en tren, doncs va, jo us porto a fer una ruta a peu per acabar el programa d'avui a través dels sendes.
Donaràs al sofà tots els caps de setmana.
Vinga, anem d'excursió, anem a caminar una mica. I avui el Xavi Tió, que el tenim per aquí. Xavi, què tal, com està?
Ah, Maria, Déu us guard.
Ens porta cap als límits territorials entre Catalunya i l'Aragó.
Just. Em sembla que, d'altra banda, estarem d'acord si diem que hi ha llocs que podem qualificar de singulars,
i tant,
especials, grandiosos, monumentals, espectaculars, imponents, impressionants, doncs tots aquests adjectius els podem aplicar a la proposta d'avui. Es tracta d'anar a pujar al mirador del Puig de Millà, que ens recompensarà amb unes vistes superbes sobre l'embassament de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, com deies, fronterera amb l'Aragó, a ponent de la Vall d'Àger, és a dir, a tocar del Montsec d'Ares, que és el tram central del Montsec, aquesta llarga serra dividida en tres trams per les dues nogueres i que separa les comarques precisament de la Noguera i del Pallars Jussà. És una proposta que, si la féssim lineal, seria una matinal que ens quedaria una mica curteta i que farem circular per allargar-la i acabar de conèixer una mica més el territori.
Doncs una proposta que podem dir, a més que els components d'aquest programa podem parlar-ne en propietat, perquè el Xavi, servidor, i el nostre tècnic Andreu l'hem fet conjuntament. Per tant, l'hem fet a consciència, els que fem possible aquest programa, els Sendes.
Vinga, ja ho hem desvetllat, no cal dir més.
Vinga, anem al punt de sortida.
Hem d'anar a començar a Millà, un poble molt petitó,
Millà?
De 5 cases senceres, a l'extrem oest de la Vall d'Àger, on arribem després de passar per Agulló des de la carretera de Corçà. Des del poble en sortim per davant de l'estudi, l'antiga escola, un gran edifici al costat de la gran, entre cometes, pel tamany actual del poble, església barroca de Sant Pere, que ens indiquen l'antiga importància del poble, que havia estat el segon més gran de la vall, en contrast total amb la situació d'avui dia, que quasi sembla un poble abandonat. Passem per la Font de Millà, just a les últimes cases, i comencem a davallar. Més endavant, en un colze, trobem la Font del Cinto, amb uns safareixos i un aljub, tot en desús. Acabem de baixar a traspassar el barranc de les Arnes i comencem a remuntar per l'altra marge, per entre antigues feixes, avui ermes. Passem alguna barraca, alguna era i alguns ametllers i oliveres que encara sobreviuen. Per camí ben fressat va fent ziga-zagues per entre un bosc d'alzines, amb alguns trams empedrats, va guanyant altura i comencem a veure el poble amb el taló de fons del Montsec. Al cap d'una estona el camí s'aplana, revolta un parell de torrents i entra cap a la capçalera del barranc de l'Horta, on veiem uns corrals arrecerats a una paret balmada. Aquí el camí gira en un colze marcat a la dreta, en un trencall, i al poc arriba a la cova del Biot del Paraire, ran de camí. És una cavitat amb una entrada gran i una única sala d'uns 25 metres de profunditat per uns 15 d'ample i la cúpula arrodonida d'uns 12 metres d'alçada, on entrem per una rampa descendent que ens mena a la paret de la part septentrional de la sala, recoberta d'una capa de cristalls de calcita de considerables dimensions i poca consistència. Malauradament, quasi tots aquests cristalls trencats...
Escapçats, no? És a dir, s'ha trencat pròpiament el que és la pedra, no? El mineral.
El cristall, pròpiament, estan escapçats. També, a més, a la part dreta, sempre que no hi hagi sequera, hi ha un petit gur amb aigua provinent de filtracions. Vista la cova, reprenem el camí, passem per les runes del corral del Paraire i entrem en un altiplà insospitat, ple de càdecs de considerables dimensions, alternat amb zones de rascler, amb la calcària ben clanxinada d'esquerdes, i ja un darrer tram, ja de terra, ens du al Puig de Millà, alçada màxima de l'excursió. El camí no passa ben bé pel vèrtex geodèsic i continua a nord per baixar fins al proper mirador del Puig de Millà, arran de cinglera, on la verticalitat de les parets ens sorprèn i veiem les aigües de l'embassament de Quinelles 500 metres sota nostra. El paisatge és aeri, és grandiós, és majestuós, en fi, tots els adjectius que li vulgueu posar, talment a vista d'ocell, banda i banda del riu. Mirador, podem continuar encara un tros més a la vora del cingle cap a nord fins a una altra punta, encara més baixa, i aquí ja la vista és espectacular.
Encara millor.
Sí, encara és més bonica. Cap a nord veiem els tres sectors del Montsec ben definits, amb la bretxa de Mont-rebei que s'insinua al davant nostre. Veiem la paret d'Aragó, la de Catalunya, l'ermita de la Pertusa a l'entrada sud de Mont-rebei, el poble de Montfalcó a l'Aragó, Corçà, a Catalunya, sota nostra, el congost de Fet, a la part més engorjada del riu, amb la petita torre de les Conclues que feia de vigia durant l'època medieval encinglerada sobre una dorsal calcària, Cap a l'oest arribem a veure ben bé fins la Sierra de Guara, veiem la Penya Oroel, al sud de Jaca, els infiernos, és a dir, cims de 3.000 metres de la zona axial de Pirineu, la zona de Panticosa, veiem l'imponent massís del Mont Perdut, més proper al Cotiella, per darrere el Montsec veiem que treu el cap el Montsent de Pallars, i cap a llevant veiem tota la vall d'Àger fins la gran mola arrodonida del cim de Sant Mamet. I encara treu el cap per darrere de Collegats un tram del Cadí i el Puig Sobirà al costat del Port del Comte. Cap a sud veiem Los Picons, és una serra menor, i les Pales del vessant nord del Montroig amb Montserrat per darrere. És a dir, impressionant, aquesta és la paraula. Retornem al Puig de Millà, desfem un tram de camí i ens desviem pel damunt de la gran altiplanícia calcària, seguint un senderó molt poc marcat, fins a arribar a l'ampli i desolat Pla de les Bruixes, on trobem una pista que seguirem tota l'estona, va girant a l'est i que, a través del petit coll de Morell, ens retorna a Millà després de passar encara pel santuari de Sant Lluví, un santuari, un edifici del segle XVIII, on, segons la tradició, es feia la benedicció dels ramats.
A distància recorreguda?
Doncs poc més de 15 quilòmetres.
Desnivell?
500 metres de desnivell positiu.
Temps?
7 hores en total, incloent-hi totes les parades i vistes i parades per dinar i el que calgui.
Grau de dificultat?
Jo li posaria 2 sobre 5, una mica pel desnivell i una mica perquè hi ha trams de camí poc còmode.
Referències?
I tenim la proposta d'aquest itinerari, el magnífic blog dels nostres companys angarristes, que és angarrista.com, que ara feia força dies que teníem oblidats.
I per això els recordem. Xavi Tió, fins a propera.
A reveure.